Bon dia, bona hora, benvinguts als 5 minuts més, dijous 26 de març del 26, avui dia Capicua, que comença de nou amb el cel serè, però molt fred, Aniol Puigverd.
Doncs sí, Joel, bon dia. Temperatures relativament baixes, ara mateix 2 graus sota, 0 a Vall de Núria, en tenim 0 a Mieres, 1 grau positiu a Das, 2 graus els tenim, per exemple, a la Vall d'en Bas, també a Montagut, 3 graus a Santa Pau, 4 graus a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 5 a Olot, a Santa Pau, també a Camprodon, 6 a les Preses, 7 graus a Besalú i a Girona, 8 a Banyoles i 9 a Figueres i a Roses.
Doncs a veure, aquest vent si ha de continuar sent protagonista o no. Dani.
Un dijous marcat pel vent del nord, que serà fort o molt fort. Estem parlant de 90, 100, puntualment 120 km per hora. Al Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, també cap a l'Alt i al Baix Empordà i Alta Garrotxa. En principi no serien aquelles ventades que vam tenir fa uns 10 dies enrere, però bé, n'hem d'estar pendents, també amb mala mar. Tot això amb alguns núvols, però sense precipitació. I divendres al matí encara pot fer vent, però anirà de baixa, i la temperatura entre dijous i divendres al matí baixarà. Tornem un ambient d'hivern. Aquesta matinada hem tingut 2 graus de mínima a Vic, també a Olot, cal destacar 1 grau a Mieres, o 1 grau també a Olost, a Lluçanès i com a Altes, 10 a l'Estartit i 10 a Llançà.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest dijous 26 de març. Dues persones detingudes per la seva presumpta implicació en la mort del noi apunyalat a Sant Miquel. Les investigacions continuen sota secret de sumari i no es descarten més detencions perquè el cas continua obert. La Garrotxa és la comarca gironina on més han crescut les intoxicacions per la falta de manteniment de les calderes. En el que portem d'any, els hem atès 24 persones, el doble de totes les que es van atendre durant tot l'any passat.
Els experts assenyalen que darrere d'aquesta situació hi ha una creixent pobresa energètica.
Un dels caps de bombers de la regió d'emergències de Girona és Jordi Marquès.
Quan es produeix una intoxicació per monòxid, vindria a ser doncs, una mala combustió que produeix aquesta caldera, sigui per manca de manteniment o perquè hi hagi doncs, algun fet de, que produeixi doncs, un mal funcionament d'aquesta caldera. També pot passar que s'utilitzin, com t'he comentat també, en temes de pobresa energètica, doncs, mecanismes que potser ja no haurien d'existir, però que malauradament doncs, per aquesta pobresa energètica s'han doncs, tornat a recuperar.
L'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres marxa de la Mancomunitat de la Vall del Llémena.
L'alcalde Francesc Oliveres diu que vol desmarcar-se de les intencions d'alguns ajuntaments de la zona i d'associacions i grups veïnals contraris a l'ampliació de la carretera. Aquesta setmana, la plataforma veïnal per una carretera segura ha tornat a manifestar-se en contra del pas de camions de més de 16 metres. A la Vall del Llémena s'encén novament la polèmica en relació al que s'ha de fer o no amb la carretera i amb els camions que van a les empreses de Sant Aniol de Finestres.
Escoltem el mateix Francesc Oliveres.
S'ha creat un moviment en contra de Sant Aniol. Sant Aniol, per treure's aquesta pressió de sobre, hem decidit democràticament de sortir de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, però no de col·laborar amb els municipis de la Vall de Llémena. Els alcaldes ho saben perfectament, que Sant Aniol sempre col·laborarà amb ells, vull dir que això ja n'hem parlat, i ho sentim-ho molt, hem hagut de fer aquest pas per poder-nos defensar nosaltres individualment com a poble de la Garrotxa que som. Però no volem que la Mancomunitat s'hagi convertit en un pont per anar contra Sant Aniol, senzillament per això.
Més clar i impossible, Francesc Oliveres. Durant el 2025 es van iniciar 176 habitatges a la Garrotxa.
Són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. En total se'n van acabar 130 i pel que fa a la compra-venda d'habitatges usats es va arribar al 184. En concret, a Olot hi va haver un augment gairebé del 40% pel que fa a habitatges iniciats i del 74% d'habitatges acabats. Es tracten d'unes xifres que es van presentar fa una setmana a Camprodon.
També anirem fins a Molló perquè després de les destrosses per l'última ventada haurà d'aturar sine die el projecte de la comunitat energètica.
En aquest sentit, l'Ajuntament ha quantificat en uns 200.000 euros els danys del vent al municipi per poder refer tota la instal·lació, posar de nou les plaques i cables que han volat i tornar a engegar el projecte.
L'alcalde Josep Coma.
Una part doncs, de plaques solars ha desaparegut, està doncs, pels voltants del poliesportiu. L'altra part de la instal·lació es manté. malauradament hi ha cablejat tirat per tot arreu, per tant la instal·lació el que sí que sabem és que de moment no està produint res. Estàvem a punt de connectar a xarxa aquesta segona fase, que és la que corresponia a la comunitat energètica, és la que permetria, doncs, amb el que es produeix, restar a part de l'import de la factura, doncs, a una vintena de llars d'aquí del nucli de Molló. Això malauradament, doncs, ara quedarà parat.
Per cert, que la Diputació de Girona ha tret dues línies de subvenció per millores als equipaments esportius de la demarcació. Els ajuntaments tenen fins al pròxim 27 de març per presentar la seva sol·licitud, sigui en la línia 3, que cobreix projectes de fins a 20.000 euros de pressupost, o bé la 4, que en cobreix de fins a 50.000.
Es tracta d'una subvenció bianual, per tant serveix tant pel 2026 com pel 2027.
N'ha parlat Jordi Masquef, és el diputat d'Esports de la Diputació de Girona.
En aquesta convocatòria, que repeteixo que és bianual, per tant, atenció, no n'hi haurà una el 26 i una el 27, sinó que ho concentrem tot en el 26, i ho fem bàsicament perquè els ajuntaments puguin tenir més previsió, no només a l'hora de fer la sol·licitud, sinó també a l'hora de fer l'hipotètic projecte, a l'hora d'executar i a l'hora de justificar, que això és importantíssim, i hi ha una dotació pressupostària d'1.100.000 euros.
La primavera és l'estació de l'any on hi ha més alteracions de l'estat anímic.
És un dels aspectes que ha destacat la psicòloga Iua Espigoler en una entrevista a La Finestra d'Olot Televisió. Detalla que ara arriba una època on, gràcies a que hi ha més hores de sol, les persones poden estar més felices i tenir millors sensacions. Alhora també parla de la part trista, aspecte on explica que s'han de trencar tabús i gestionar-les de la manera més natural possible.
Jo sempre dic que descansar és fer una cosa molt important i molt necessària, que és descansar i permetre que el cos es recuperi a nivell energètic, i això és molt important.
Ahir parlàvem de la processó de Mieres, avui parlem de la processó dels Dolors de Besalú. Omplirà de silenci i devoció els carrers de la Vila Comtal aquest divendres.
Documentada des del segle XVII, la celebració tornarà a convertir Besalú en un espai de recolliment i tradició, amb elements tan característics com els manaies, els estaferms i el cant de la salva, entre d'altres. Enguany també servirà d'homenatge a mossèn Miquel Oliveres i Coll, nou prior de la processó.
Escoltem precisament a Josep Lagaris, que és el secretari de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú.
Déu només et parla quan estàs callat. Malauradament, avui en dia tenim molts assons, moltes fresses. Tenim fresses amb els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials, amb el que passa al món, a la feina. Sembla que no podem parar, i és molt important parar-se, estar en silenci i escoltar el que des de l'altre cantó, des d'un altre cantó, puguin voler dir. No?
Tena Busquets rebrà el Premi Honorífic Gonzalo Pérez d'Oleguer en el marc dels Premis de la Crítica per la seva trajectòria.
Concretament, li valoren els anys de gestió, difusió de les arts escèniques. El premi el recollirà el 13 d'abril, uns dies abans que comenci una nova edició del Festival Sismògraf Olot.
Bueno, penso que no és un premi, perquè per guanyar un premi has de jugar, has de competir. Penso que això és com un do, com un regal que els crítics i les crítiques d'arts escèniques d'aquest país m'han fet. Estic com super agraïda, super molt, una mica avergonyida, perquè aquestes coses sempre fan així com una mica de respecte.
Gairebé 600 alumnes de tercer de primària de les escoles de la Garrotxa han participat al Rodajoc d'Olot.
Els participants han pogut compartir experiències amb altres alumnes d'altres centres i han jugat a jocs tradicionals durant tot el matí. A més, totes les activitats han estat dirigides pels alumnes de l'Escola Pia d'Olot.
El regidor d'Esports és Aniol Sellabona.
Ens sembla fantàstic que a través d'aquesta dinàmica que avui ho comparteixen, però que també els serveix d'excusa per poder-ho treballar, doncs, a les seves escoles, va molt bé perquè aquests jocs perdurin, perquè són jocs que tenen aquesta mentalitat d'un joc cooperatiu on tothom ha de sumar esforços per aconseguir aquest objectiu final, i ens sembla que és una manera fantàstica de que ho descobreixin, perquè segurament, doncs, a partir d'aquestes matinals, a partir d'aquestes experiències, molts d'ells els podran incorporar com a model de joc en hores del pati, per exemple, o quan es troben amb amics, amb amigues, i per tant, doncs, pensem que és molt positiu que aquests jocs es puguin anar treballant i puguin perdurar.
I la marxa popular de Bos de Tosca i Sant Miquel del Corb serà més inclusiva que mai.
És una de les novetats d'aquesta edició, on hi haurà poc més de 2 quilòmetres accessibles per a tothom. A més, des de fa uns anys hi haurà dues opcions, la curta de 8 quilòmetres i la llarga de poc més de 13.
Un dels organitzadors és el Lluís Guillaume.
Un circuit de 2,3 quilòmetres i les ganes és que se'n pugui fer alguna altra més des de les preses, 3 més endavant. I crec que tothom hem de donar a conèixer a molta aquesta gent, que fins ara estàvem molt limitats, doncs ara que els puguem donar aquesta oportunitat també de poder estar amb la natura, en el cas de vosaltres que puguin veure les barraques de vosaltres, que puguin veure els camins de pedra seca, i hem pensat sobretot fer aquesta perquè la gent pugui donar a conèixer a familiars o amics que tinguin aquesta problemàtica, doncs que realment doncs, també poden tenir el seu circuit.
Esteu escoltant els 5 minuts més.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Tenim de les 8 del matí fins a 2:15 del matí l'Alt de la Maduixa. I de reserves d'estacionament en tenim de 9 a 1 a l'Avinguda Sant Jordi davant del 21 i de la 1 a les 5 de la tarda al Serra Ginesta davant del número 19. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Sents aquest silenci? És el robot Automower de Husqvarna, que m'han instal·lat a Sacré Jardí. Amb Automower tindràs el jardí perfecte tot l'any. I per als més tradicionals, venda i reparació de tot tipus de maquinària de jardí i complements. Tallagespes, bufadors, desbrossadores... T'esperem a la Ronda Fluvià 7 d'Olot. Taller Sacrés, centre oficial Husqvarna.
Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Olot Aura Motor, carretera Santa Coloma sense número a les preses.
Quan cau la nit a Besalú, el silenci parla. I la tradició torna a caminar pels seus carrers de pedra. La Mare de Déu dels Dolors surt per trobar-se amb el seu poble. Manaies, estaferms, música i devoció acompanyen una de les tradicions més sentides de la vila. És la Processó dels Dolors, un moment únic que uneix història, fe i emoció. Aquest divendres 27 de març, Besalú t'espera. Vine a viure una nit que forma part de l'ànima del nostre poble. Processó dels Dolors de Besalú. Tradició que emociona. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Amarga Navidad i Whistle, el silbido del mal.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Ens acostem a un quart de vuit. L'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres marxa de la Mancomunitat de la Vall del Llémena. L'alcalde Francesc Oliveres diu que vol desmarcar-se de les intencions d'alguns ajuntaments de la zona i d'associacions i grups veïnals que són contraris a l'ampliació de la carretera.
Aquesta setmana la plataforma veïnal per una carretera segura ha tornat a manifestar-se en contra del pas de camions de més de 16 metres. A la Vall del Llémena s'encén novament la polèmica en relació al que s'ha de fer o no amb la carretera i amb els camions que van a les empreses de Sant Aniol de Finestres.
Informa Gerard Puigdemont.
La carretera G531 a la Vall del Llémena continua generant discòrdia entre els partidaris de la seva ampliació i els partidaris de la limitació del pas de camions de més de 16 metres i contraris a l'ampliació. Aquesta setmana, membres de la plataforma veïnal per una carretera segura tornaven a tallar la via per reclamar que es compleixin els acords presos a la Mancomunitat de la Vall del Llémena de limitar el pas de camions durant les hores de pas del bus escolar, una demanda que ja van fer la tardor passada. Estretament lligat mirat aquesta qüestió, fa uns dies l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres va decidir abandonar la Mancomunitat de la Vall del Llémena. Cristian Tubau és portaveu de la plataforma veïnal per una carretera segura.
El més greu que acaba de passar fa molts pocs dies és que l'Ajuntament de Sant Aniol ha decidit desvincular-se de la Mancomunitat per tal de tenir les mans lliures i poder desdir-se dels acords i fer la seva, explicat literalment així. Nosaltres volem tenir les mans lliures, tot això és paper mullat, són paraules textuals escoltades en el ple. Tots els acords, incloent el del Parlament, són paper mullat segons aquestes institucions.
La Mancomunitat de la Vall del Llémena és un organisme que es va crear fa prop de dues dècades i que el conformen alcaldes, regidors i membres de l'oposició de Sant Aniol de Finestres, Sant Martí de Llémena, Canet d'Adri i Sant Gregori. Gràcies a aquest organisme, els quatre pobles han aconseguit millores en diversos serveis, en l'àmbit educatiu, de mobilitat, de salut, dinamització del territori i difusió turística. L'alcalde de Sant Aniol, Francesc Oliveres, va ser un dels promotors de la Mancomunitat.
S'ha creat un moviment en contra de Sant Aniol. Sant Aniol, per treure's aquesta pressió de sobre, hem decidit democràticament de sortir de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, però no de col·laborar amb els municipis de la Vall de Llémena. Els alcaldes ho saben perfectament, que Sant Aniol sempre col·laborarà amb ells, vull dir que això ja n'hem parlat, i ho sentint-ho molt, hem hagut de fer aquest pas per poder-nos defensar nosaltres individualment com a poble de la Garrotxa que som. Però no volem que la Mancomunitat s'hagi convertit en un pont per anar contra Sant Aniol, senzillament per això.
Segons l'alcalde de Sant Aniol, la mateixa oposició del seu poble i algunes associacions i plataformes de la Vall del Llémena van en contra dels interessos del municipi.
Sembla ser que, per aquesta associació, l'Ajuntament 4 regidors, bueno, de l'alcalde i 3 regidors, no són suficients per governar un poble, però suposo que no tenen clar que aquests 4 regidors són els que ha elegit el poble perquè el governin i decideixin el que és bo i el que no. Aquests regidors i aquests alcaldes sempre han potenciat aquí que sigui un poble que hi hagi feina, que es desenvolupi, que sigui un poble net, arreglat, amb depuradora, que les empreses compleixin les seves comeses, que tothom funcioni i que doni vida, que sigui un poble viu. Una mica més avall sembla que aquesta no és la intenció.
Des de l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres asseguren que han pogut veure un projecte que ha fet la Generalitat de millora de part de la carretera, concretament el tram que va de l'encreuament de Canet d'Adri fins al trencant que porta les Encies i a les Planes. Vist per sobre, l'alcalde de Sant Aniol veu amb bons ulls el projecte i assegura que seria un bon pas per acabar tenint una carretera ampla, segura i actualitzada a les necessitats empresarials i socials del moment. Unes millores que, d'altra banda, fa anys que reclamen, donada la difícil convivència que hi ha entre camions de gran tonatge, vehicles, motos, busos, bicicletes i vehicles agrícoles.
El projecte que hem vist ja ens l'han minimitzat de paraula, però hem de tenir una esperança de poder fer-lo complir. I a més, un projecte que no és cap bestiesa, que és lo mínim, unes cunetes americanes, eixamplar, adreçar algun pont, alguna curva que no té visibilitat, algunes actuacions d'aquestes, no és cap bestiesa.
Un projecte que, pel que sembla, no inclouria millores al tram de carretera que va a direcció a les Planes d'Hostoles per les Encies, una altra demanda que té l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres i que comparteix amb l'Ajuntament de les Planes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Tenim novetats sobre l'assassinat d'aquest cap de setmana a Olot. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per la seva presumpta implicació en la mort del jove apunyalat a Sant Miquel. Les investigacions continuen sota secret de sumari.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 34 anys per la seva possible relació amb la mort d'un jove de 31 anys aquest cap de setmana al carrer Almogàvers d'Olot, al barri de Sant Miquel. Els Mossos continuen investigant els fets que es van produir la matinada de diumenge quan uns veïns van alertar de la presència d'un noi estirat a terra davant del número 12 del carrer Almogàvers. El noi havia estat apunyalat per l'esquena i els serveis d'emergències mèdiques no van poder salvar-li la vida per la gravetat de les ferides. El cos del jove de 31 anys el van traslladar a l'Institut Anatòmic Forense de Girona, on se li va fer l'autòpsia. Mentrestant, els Mossos van iniciar una investigació per aclarir els fets. Un amic de la víctima va ser l'última persona que va parlar amb ell per telèfon, ja que havien previst trobar-se i no en sabia res. Les càmeres de seguretat de la zona havien de permetre resoldre el cas. De moment, hi ha dos detinguts i els Mossos mantenen oberta la investigació, de manera que no es descarten més detencions.
Avui també hem sabut que la Garrotxa és la comarca gironina on més han crescut les intoxicacions per la falta de manteniment de les calderes. En el que portem d'any, el SEM ha atès 24 persones, el doble de totes les que es van atendre durant tot l'any passat. Els experts assenyalen que d'aquesta darrera situació hi ha una creixent pobresa energètica.
Les intoxicacions per monòxid de carboni han augmentat aquest hivern a les comarques de Girona. Professionals dels serveis d'emergències mèdiques i dels bombers, que sovint intervenen conjuntament en aquests casos, apunten com a principals causes el mal manteniment de calderes i l'impacte de la pobresa energètica, que fa que moltes llars acabin recorrent a sistemes de calefacció antics i poc segurs, com brasers o estufes catalítiques. També destaquen com a factor determinant una temporada amb més dies de fred que l'anterior. En total s'han atès 169 persones davant les 151 de l'hivern passat, un increment de gairebé el 12% que segueix la tendència a l'alça dels darrers anys. Un dels caps de bombers de la regió d'emergències de Girona és Jordi Marquès.
Quan es produeix una intoxicació per monòxid, vindria a ser doncs una mala combustió que produeix aquesta caldera, sigui per manca de manteniment o perquè hi hagi doncs algun fet que produeixi doncs un mal funcionament d'aquesta caldera. També pot passar que s'utilitzin, com t'he comentat també, en temes de pobresa energètica, doncs, mecanismes que potser ja no haurien d'existir, però que malauradament doncs, per aquesta pobresa energètica doncs, s'han tornat a recuperar.
El cos ha detectat que la majoria de les trucades arriben cap a les 2 o 3 de la matinada, quan les persones han estat exposades durant hores al gas i comencen a notar els primers símptomes. Sovint, a més, no es tracten de casos aïllats, sinó que afecten tot un nucli familiar. Els efectes poden ser especialment perillosos perquè sovint passen desapercebuts. Marquès alerta que es tracta de situacions greus.
No, són greus, evidentment, perquè no te'n vas adonant i es va consumint o es va eliminant l'oxigen que hi ha en aquell ambient, per tant tu cada vegada tens menys oxigen per respirar i com que és d'una manera molt suau, molt lenta, ho pots notar amb una freqüència cardíaca doncs, que augmenta, una hiperventilació i una sensació de mareig. Són signes que poden fer pensar doncs, que està produint-se alguna cosa estranya, tot i que l'aparent normalitat sembli que hi hagi una aparent normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Pel que fa a la prevenció, els professionals insisteixen en la importància de fer un manteniment adequat de les calderes i no bloquejar les vies de ventilació, especialment durant els episodis de fred intens. Tot i això, han recordat que una part del problema és estructural.
Bé, en el cas de calderes, doncs seria fer un correcte manteniment, que les ventilacions que hi ha doncs, establertes doncs, no es tapin, no es bloquegin, perquè de vegades quan fa molta fred doncs es pot tenir tendència a bloquejar aquestes ventilacions i això pot fer que en cas que la caldera no treballi bé doncs, tenir aquesta acumulació de gasos no desitjats en l'ambient. Llavors, evidentment, la resta a nivell de pobresa energètica doncs, ja és més complicat perquè és accessibilitat o no a certs doncs, mitjans per poder s'escalfar.
La Garrotxa i l'Alt Empordà són les comarques que han registrat els increments més significatius de serveis per intoxicacions provocades per calderes o brasers. En el que portem d'any hi ha hagut 24 persones ateses, molt per sobre que la dotzena atesa durant tot el 2024. Altres zones com la Selva i el Ripollès presenten augments moderats, mentre que al Baix Empordà el nombre de persones ateses per intoxicacions ha disminuït.
Sis minuts i dos quarts.
Durant el 2025 es van iniciar 176 habitatges a la Garrotxa. Són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. En total se'n van acabar 130 i pel que fa a la compravenda d'habitatges usats es va arribar als 184. En concret, a Olot hi va haver un augment gairebé del 40% en habitatges iniciats i del 74% d'habitatges acabats. Es tracten d'unes xifres que s'han presentat ara fa uns dies a Camprodon. Ho ha revisat en Roger Isern.
L'Associació de Promotors de Catalunya, l'Ajuntament de Camprodon i CaixaBank van analitzar fa una setmana la situació del sector immobiliari al municipi i les possibilitats que ofereix a les empreses promotores i constructores a les comarques del Ripollès i també de la Garrotxa, la sessió immobiliària Conjuntura Immobiliària Residencial a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. En dades concretes, Olot va registrar 141 habitatges iniciats durant el 2025, xifra que suposa un increment de gairebé el 40%, concretament del 39,6% respecte al 2024. Pel que fa als habitatges acabats, a Olot es van acabar 75 habitatges, xifra que suposa un augment del 74,4% respecte fa un any. A escala comarcal, la Garrotxa registra 176 habitatges iniciats durant el 2025, xifra que suposa també un increment del 37,5% respecte del 2024. Pel que fa als habitatges acabats, el 2025 es va acabar amb 130 habitatges finalitzats, xifra que suposa un augment del 64,6% respecte a l'any anterior. D'altra banda, una de les xifres més destacades és la compra-venda d'habitatge, tant nou com usat. Durant el 2025, a la Garrotxa es van registrar 147 compra-vendes d'habitatges nous i 287 d'habitatges usats. En referència a la demarcació de Girona, durant el 2025 es van iniciar 2.834 habitatges, xifra que suposa un augment del 18,2% respecte del 2024. I pel que fa als habitatges acabats, es van acabar 2.454 habitatges al llarg de 2025, xifra un 60,5% superior a la registrada l'any anterior. La jornada va reunir nombrosos representants d'empreses promotores i constructores a la Garrotxa i al Ripollès i va comptar amb la participació de Marc Torrent, director general de l'APSE, i de Carles Sala, vicesecretari general tècnic de l'APSE, entre altres ponents.
3 minuts i mig i 2 quarts de 8, després de les destrosses per l'última ventada, Molló haurà d'aturar sine die el projecte de la comunitat energètica.
L'Ajuntament ha quantificat en uns 200.000 euros els danys del vent al municipi per poder refer tota la instal·lació, posar de nou les plaques i cables que han volat i tornar a engegar el projecte.
Guido Sengerotti.
L'escena al voltant de la pista poliesportiva coberta de Molló després de la ventada era esfereïdora. Plaques solars, cablejat i trossos de Porexpan escampats pels terrenys annexos a l'equipament, distribuïts com una ferralla que passarà a ser simple brossa. Aquesta destrossa fa que el projecte de comunitat energètica del municipi, que havia de beneficiar a una vintena de famílies, quedi completament aturat. Ho explica Josep Coma, alcalde de Molló.
Una part doncs, de plaques solars ha desaparegut, està doncs, pels voltants del poliesportiu. L'altra part de la instal·lació es manté. Malauradament hi ha cablejat tirat per tot arreu, per tant la instal·lació el que sí que sabem és que de moment no està produint res. Estàvem a punt de connectar a xarxa aquesta segona fase, que és la que corresponia a la comunitat energètica, és la que permetria doncs, amb el que es produeix restar a part de l'import de la factura doncs, a una vintena de llars d'aquí del nucli de Molló. Això malauradament doncs, ara quedarà parat.
La desgràcia arriba en un moment clau per al projecte. Després de mesos amb la instal·lació feta i sense funcionar a causa de la burocràcia, s'havia rebut l'okay d'Endesa per connectar les plaques a la xarxa i que els veïns poguessin començar a estalviar en la seva factura de la llum. Això no passarà a curt termini i l'Ajuntament preveu que passin mesos abans que tot pugui tornar a estar a punt.
Tindrem ara aquesta comunitat energètica que estàvem a punt doncs, que ja funcionés, doncs ara segurament no té data de restabliment. Calculem que ben bé doncs, se'n pot anar amb el termini d'un any, que quedarem parats per poder reposar tota aquesta infraestructura, que tot torni a funcionar i poder doncs, recuperar aquesta idea d'aquesta comunitat energètica.
Des del consistori ja s'han començat els tràmits per demanar ajuda i per engegar la reconstrucció.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots? Vols venir a treballar amb nosaltres? Ràdio Olot i Olot Televisió busca una persona com tu, amb capacitat d'adaptació i ganes de treballar.
t'oferim una jornada completa per fer tasques d'atenció al públic, gestió comercial i relació entre departaments. Envia el teu currículum a recepció.garrotxa@corissa.cat o al WhatsApp 682 900 600. Ara és el moment. Vine a treballar amb nosaltres.
Són 2:15 del matí.
Quan una cosa...
Bon dia, bona hora, benvinguts als 5 minuts més, al despertador de referència a les nostres comarques. Ens posem al dia de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
S'ha creat un moviment en contra de Sant Aniol. Sant Aniol, per treure's aquesta pressió de sobre, hem decidit democràticament de sortir de la... De la Mancomunitat de la Vall de Llémena.
És l'alcalde de Sant Aniol de Finestres i Sant Francesc Oliveres, tal com sentíem, l'Ajuntament marxa de la Mancomunitat. L'alcalde diu que vol desmarcar-se de les intencions d'alguns ajuntaments de la zona i d'associacions i grups veïnals contraris a l'ampliació de la carretera.
Aquesta setmana, la plataforma veïnal per una carretera segura ha tornat a manifestar-se en contra del pas de camions de més de 16 metres. A la Vall de Llémena s'encén novament la polèmica en relació al que s'ha de fer o no amb la carretera i amb els camions que van a les empreses de Sant Aniol i el de Finestres.
Tenim novetats sobre el cas del noi mort aquest cap de setmana al barri de Sant Miquel d'Olot. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per la seva presumpta implicació en la mort del jove.
Les investigacions continuen sota secret de sumari.
La Garrotxa és la comarca gironina on més han crescut les intoxicacions per la falta de manteniment de les calderes.
En el que portem d'any, el SEM ha atès 24 persones, al doble de totes les que es van atendre durant l'any passat. Els experts senyalen que darrere d'aquesta situació hi ha una creixent pobresa energètica.
Escoltem un del cap dels bombers de la regió d'emergències de Girona, Jordi Marquès.
La intoxicació per monòxid vindria a ser doncs, una mala combustió que produeix aquesta caldera, sigui per manca de manteniment o perquè hi hagi doncs, algun fet de, que produeixi doncs, un mal funcionament d'aquesta caldera. També pot passar que s'utilitzin, com t'he comentat també, en temes de pobresa energètica, doncs, mecanismes que potser ja no haurien d'existir, però que malauradament doncs, per aquesta pobresa energètica doncs, s'han tornat a recuperar.
És el cas, per exemple, dels brasers. Durant el 2025 es van iniciar 176 habitatges a la Garrotxa, són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya.
En total, se'n van acabar 130 i pel que fa a la compra-venda d'habitatges usats es va arribar al 184. En concret, a Olot hi va haver un augment gairebé del 40% pel que fa a habitatges iniciats i del 74% d'habitatges acabats. Es tracten d'unes xifres que es van presentar fa uns dies a Camprodon.
Molló haurà d'esperar per tirar endavant el projecte de la comunitat energètica després de les destrosses de l'última ventada.
L'Ajuntament ha quantificat en uns 200.000 euros els danys del vent al municipi per poder refer tota la instal·lació, posar de nou les plaques i cables que han volat i tornar a engegar el projecte.
L'alcalde Josep Coma.
Una part doncs, de plaques solars ha desaparegut, està doncs, pels voltants del poliesportiu. L'altra part de la instal·lació es manté. Malauradament hi ha cablejat tirat per tot arreu, per tant la instal·lació el que sí que sabem és que de moment no està produint res. Estàvem a punt de connectar a xarxa aquesta segona fase, que és la que corresponia a la comunitat energètica, és la que permetria doncs, amb el que es produeix restar a part de l'import de la factura doncs, a una vintena de llars d'aquí del nucli de Molló. Això malauradament doncs, ara quedarà parat.
De què parlarem a partir d'ara? Doncs de que la primavera és l'estació de l'any on hi ha més alteracions de l'estat anímic. És un dels aspectes que ha destacat la psicòloga Iua Espigoler en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Detalla que ara arriba una època on gràcies a que hi ha més hores de sol, les persones poden estar més felices i tenir millors sensacions.
També anirem fins a Besalú perquè la processó dels Dolors omplirà de silenci i devoció els carrers de la Vila Comtal aquest divendres.
Documentada des del segle XVIII, la celebració tornarà a convertir Besalú en un espai de recolliment i tradició amb elements tan característics com els manaies, els estaferms i el Cant de la Salve, entre d'altres.
Un nom propi, el d'Atena Busquets, que rebrà el premi honorífic Gonzalo Pérez d'Oleguer en el marc dels Premis de la Crítica per la seva trajectòria.
Concretament, li valoren els anys de gestió difusió de les arts escèniques. El premi el recollirà el 13 d'abril, uns dies abans que comenci una nova edició del Festival Sismògraf.
En esports, la Diputació de Girona treu dues línies de subvencions per millores als equipaments esportius de la demarcació.
Els ajuntaments tenen fins al pròxim 27 de març per presentar les seves sol·licituds per projectes de 20.000 a 50.000 euros.
D'altra banda, de gairebé 600 alumnes de tercer de primària de les escoles de la Garrotxa han participat al rodajoc celebrat a Olot.
Els participants han pogut compartir experiències amb altres alumnes d'altres centres i han jugat jocs tradicionals durant tot el matí.
I acabarem parlant de la marxa popular de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb, que serà més inclusiva que mai.
És una de les novetats d'aquesta edició, on hi haurà poc més de 2 quilòmetres accessibles per a tothom. A més, des de fa uns anys, hi ha dues opcions, la curta de 8 i la llarga de poc més de 13 quilòmetres.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Avui serà un dia intens al Congrés dels Diputats perquè el decret anticrisi arriba avui al Congrés amb els suports pràcticament tancats i garantits.
Junts salva les mesures econòmiques derivades de la guerra a canvi del suport de Sánchez a una iniciativa seva per als autònoms, però veta el decret dels lloguers.
L'informe social en revela desigualtats de fins a 70 punts a la ciutat de Girona, depenent del barri on es viu. Estem parlant de l'informe que ha presentat l'Ajuntament de la ciutat, segons el qual l'habitatge s'emporta més del 30% dels ingressos dels gironins i el govern reconeix que la pressió turística és molt elevada i pràcticament sobrepassa qualsevol dels límits permesos. Desallotjades 126 persones que malvivien al macroassentament de la Sagrera Barcelona.
L'Ajuntament de Barcelona ha justificat el desallotjament per un informe dels bombers que alertava d'un risc molt greu i imminent a aquest assentament en uns terrenys de DIF.
Atenció perquè està interrompuda la circulació a l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou per una incidència a la senyalització Llançà.
Renfe treballa per oferir un servei de transport alternatiu per carretera.
Mor un submarinista a la zona del far de Sarnell, al port de la Selva.
La víctima hauria patit una parada cardiorrespiratòria.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable, futur sostenible.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
És hora d'anar cap a la policia municipal d'Olot. Com tenim el trànsit? Bon dia.
Tenim de les 8 del matí fins a 2:15 del matí l'Alt de la Maduixa. I de reserves d'estacionament en tenim de 9 a 1 a l'Avinguda de Sant Jordi davant del 21 i de la 1 a les 5 de la tarda al Serra Ginesta davant del número 19. I això és tot des de la policia municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A punt, la previsió meteorològica avui, el vent és el gran protagonista arreu, en el cas concret d'Olot, el vent ha bufat fins a 15 km per hora, són les ventades més destacades que hi ha hagut, però en canvi a Portbou han arribat als 140 km per hora, poca broma. Dani Ramírez en té més detalls.
Dia de tramuntana, dia en el qual ja ha passat la petita pertorbació de la matinada, ha deixat 2-3 litres al Baix Empordà, per exemple, a l'Escala, i la tramuntana molt forta, 143 km per hora a Portbou, a la muntanya de Portbou, a 200 metres d'altitud, amb 5 graus de temperatura. S'ha notat molt la baixada a muntanya aquesta matinada, 7, 8, sota 0, a 2.400, 2.500 metres, però també ha glaçat algunes valls on han calmat el vent, que bé, doncs el vent no bufa tot arreu. Per exemple, a Olot, a Lluçanès, 2 sota 0, una temperatura que ha arribat a Olot als 3 graus, a Vic a 2 graus, i per tant l'ambient és una mica fred, però amb poca humitat, no hi ha boira, no hi ha boirina, un dia d'excel·lent visibilitat, un cel ben blau i pràcticament no hi haurà núvols. Això sí, el Torb al Pirineu, amb una ventada molt forta que es mantindrà tot el dia, també s'han soplat els 85-90 per hora a Roses, a Borrassà, a Figueres, o els 120 km per hora a l'embassament de Darnius-Boadella, una ventada també molt forta de tramuntana en aquest sector. Bé, doncs dia marcat per la tramuntana, per temporal marítim i precaució davant d'aquestes ventades que afectarien bàsicament l'Empordà, sobretot l'Alt Empordà, Pirineu Oriental. A la nit es manté potser no tan intens, però encara podria superar els 90-100 km per hora, i divendres també farà tramuntana demà, però segurament no tan intensa com les darreres hores. Demà també un dia de sol i de temperatura que tendeix a baixar a les valls i a mantenir-se a les muntanyes. Cal destacar que, per exemple, la temperatura mitjana ahir a 1.600 metres era de 10 graus i avui baixarem a 2 sota 0. Per tant, una baixada de més de 10 o 12 graus a alta muntanya al Pirineu es notarà un ambient de ple hivern ara que ens trobem a les acaballes del mes de març. I el cap de setmana, en principi, puja una mica la temperatura, però farà fred, les nits amb glaçades, es mantindrà la tramuntana, que es pot reforçar de cara a diumenge, i entre dissabte i diumenge una mica de nevada cap a l'Alta Cerdanya, Principat d'Andorra i Torb, a la zona del Pirineu Oriental, petites nevades molt insignificants, però que podrien caure fins a 1.200 metres.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Esteu escoltant els 5 minuts més. En 3 minuts arribem ja al punt exacte de 3:15. La primavera és l'estació de l'any on hi ha més alteracions de l'estat anímic. És un dels aspectes que ha destacat la psicòloga Iu Espiloguer en una entrevista a La Finestra d'Olot Televisió. Detalla que ara arriba una època on, gràcies a que hi ha més hores de sol, les persones poden estar més felices i tenir millors sensacions.
Alhora, també parla de la part trista, aspecte on explica que s'han de trencar tabús i gestionar-les de la manera més natural possible.
Amb l'arribada de la primavera també hi ve lligada l'arribada del canvi de les emocions en moltes persones. Les hores de llum durant el dia s'allarguen, el temps millora i convida a poder fer més coses a la rutina de cadascun. Un dels aspectes a tenir en compte durant la primavera és que es tracta d'una estació de l'any on hi ha més alteracions a l'estat anímic, posant el focus en com es gestionen aquelles que són negatives. Segons la psicòloga Iu Espiguler, no s'ha de fugir ni negar de la sensació d'estar tristos, ja que són reaccions que ens poden transmetre informació. Alhora detalla que descansar també ha de ser una prioritat.
Jo sempre dic que descansar és fer una cosa molt important i molt necessària, que és descansar i permetre que el cos es recuperi a nivell energètic, i això és molt important.
Durant aquesta època de l'any, on comença a arribar un temps més calorós, també poden aparèixer estereotips referents a l'estètica de les persones. Espigoler diu que no ha de ser una obsessió i que el primer pas important és acceptar el cos de cadascun. Referent a l'alimentació, també remarca un aspecte a tenir en compte.
El menjar és alimentació, i si tu realment menges quan tens gana i deixes de menjar quan estàs tip, encara que el que tinguis a davant t'agradi molt, el teu cos ho agrairà, funcionarà molt millor i tindràs el pes que sigui adequat per la teva estructura corporal. Això és molt important i és algo que hem deixat de fer.
A l'inici de la primavera també s'hi afegeix el canvi d'hora, que es farà la matinada d'aquest dissabte, diumenge, i suposarà avançar el rellotge una hora. A les dues seran les tres.
I ara a l'antena dels 5 minuts més, fem una mica de silenci perquè és el moment d'anar cap a la processó dels Dolors de Besalú. Complirà de silenci i devoció als carrers de la Vila Comtal aquest proper divendres.
Documentada des del segle XVIII, la celebració tornarà a convertir Besalú en un espai de recolliment i tradició, amb elements tan característic com els manaies, els estaferms i el cant de la Salve, entre d'altres. Enguany també servirà d'homenatge a mossèn Miquel Oliveres i Coll, nou prior de la processó.
Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Aquest divendres, Besalú tornarà a viure un dels moments més especials de l'any amb la processó dels Dolors. Documentada des del 1717, convertirà un any més els carrers medievals del poble en un escenari de respecte, recolliment i molta devoció. Quan es fa fosc, els carrers de la Vila Comtal es transformen, les passes ressonen, les llums són tènues i l'ambient convida al respecte. Aquí, el silenci no és un detall, és el gran protagonista. Ho explica Josep Lagares, secretari de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú.
Déu només et parla quan estàs callat. Malauradament, avui en dia tenim molts assons, moltes fresses. Tenim fresses amb els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials, amb el que passa al món, a la feina. Sembla que no podem parar. I és molt important parar-se, estar en silenci i escoltar el que des de l'altre cantó, des d'un altre cantó et puguin voler dir. No? Aquests moments de silenci et porten pau interior, però sobretot l'oració és una fantàstica arma per protegir-te contra aquests mals externs, que teòricament no els hauries de portar a tu.
La processó manté intacte el seu ordre tradicional. Els manaies, els improperis, els estaferms, tot plegat culmina amb un dels moments més emotius, el cant de la Salve a la plaça, que posa el punt final a una vetllada que va molt més enllà d'un acte religiós. És una herència que passa de generació en generació i que cada any es manté viva gràcies a la implicació del poble.
D'alguna forma, la processó del Dolors de Besalú, la congregació del Dolors de Besalú, no deixa de ser un pal de paller de l'espiritualitat col·lectiva de tota la Vila Comtal de Besalú, però també dels pobles al voltant, perquè hi ha molta gent de pobles al voltant que hi creu i que és congregant de la congregació, i per tant, silenci, tradició, emoció, espiritualitat, totes aquestes paraules reflexen una mica el que és el Dia del Dolors a Besalú, el quinari previ i sobretot la processó del Dolors de Besalú.
Enguany, mossèn Miquel Oliveres i Coll serà el prior en un gest de reconeixement del poble després d'una dècada com a rector de Besalú. Succeirà en el càrrec el besaluenc Josep Guix. Durant la processó del divendres també es podrà veure la Vera Creu, un dels símbols més importants de la congregació. Els actes començaran a les 9 del vespre i s'allargaran fins ben entrada la nit. La de Besalú és una de les processons més importants i autèntiques que se celebren actualment a Catalunya.
Onze minuts a les 8, propera protagonista, Tena Busquets. Rebrà el Premi Honorífic Gonzalo Pérez d'Oleguer en el marc dels Premis de la Crítica per la seva trajectòria.
Concretament, li valoren els anys de gestió i difusió de les arts escèniques. El premi el recollirà el 13 d'abril, uns dies abans que comenci una nova edició del Festival Sismògraf a Olot.
L'encarregada de les arts escèniques d'Olot, Tena Busquets, ha estat reconeguda per la seva trajectòria vinculada a la gestió i difusió de les arts escèniques del país des d'Olot en el marc dels Premis de la Crítica. Concretament, rep el Premi Honorífic Gonzalo Pérez d'Oleguer.
Bueno, penso que no és un premi, perquè per guanyar un premi has de jugar, has de competir. Penso que això és com un do, com un regal que els crítics i les crítiques d'arts escèniques d'aquest país m'han fet. Estic com superagraïda, super... una mica avergonyida, perquè aquestes coses sempre ho fan així com una mica de respecte. També és un premi, bueno, és un reconeixement, crec jo, a la trajectòria, i com deia la meva àvia, en sap més el diable per vell que per diable. Per tant, l'experiència de tants anys, doncs, fent aquesta feina és el que els crítics i les crítiques ens han reconegut.
Diu que tota la feina per la qual és reconeguda no hauria estat possible sense tenir tot un equip de gent imprescindible, i n'anomena alguns.
No és una cosa que guanyis tu sol, no pots fer aquesta feina en solitari, perquè jo no podria fer res si no hi hagués la Rosa comunicant, o l'Ester produint, o en Nino muntant focus en el teatre. Per tant, és una feina que és molt d'equip, i sempre hi ha algú que dona la cara, per tant és a qui premien, però vull dir que jo penso que és un reconeixement a la feina que hem fet l'equip d'arts escèniques d'aquí de la ciutat d'Olot, que portem anys treballant junts, i que d'alguna manera això el que vol dir és que hem de continuar aprenent i hem de continuar pensant com fem les coses i no quedar-nos quietets.
Els Premis de la Crítica s'entregaran el pròxim 13 d'abril. Ho farà uns dies abans que comenci el Festival Sismògraf, que ella mateixa dirigeix i que és un dels més importants que es fan arreu del país.
La Diputació de Girona ha tret dues línies de subvencions per millores en equipaments esportius a la demarcació. Els ajuntaments tenen fins al 27 de març per presentar les seves sol·licituds, amb propostes que van dels 20.000 fins als 50.000 euros de pressupost.
Es tracta d'una subvenció bianual, per tant serveix tant pel 2026 com el 2027.
Martí Palau.
Els ajuntaments de la comarca tenen fins al 27 de març per presentar-se les línies de subvenció per remodelar equipaments esportius que ha llançat la Diputació de Girona. Són dues línies, la 3, amb un màxim de 20.000 euros de pressupost, i la 4, amb un màxim de 50.000. La primera està pensada per la rehabilitació de vestidors, graderies o millores en l'accessibilitat dels equipaments, mentre la segona està enfocada en canvi de paviments de piscines, pavellons i gespes artificials, entre d'altres. La Diputació ha decidit enguany que sigui una subvenció bianual i flexibilitzar els requisits perquè els ajuntaments tinguin marge de maniobra. Parla Jordi Masquef, diputat d'Esports de la Diputació de Girona.
En aquesta convocatòria, que repeteixo que és bianual, per tant, atenció, no n'hi haurà una el 26 o el 27, sinó que ho concentrem tot en el 26, i ho fem bàsicament perquè els ajuntaments puguin tenir més previsió, no només a l'hora de fer la sol·licitud, sinó també a l'hora de fer l'hipotètic projecte, a l'hora d'executar i a l'hora de justificar, que això és importantíssim, i hi ha una dotació pressupostària d'1.100.000 euros.
Aquestes línies sempre tenen molt bona resposta entre els ajuntaments, que detecten mancances en els seus equipaments esportius i s'hi acullen. Són crèdits que funcionen via bestreta, és a dir, que els ajuntaments poden disposar del crèdit de manera anticipada i llavors han de justificar la despesa un cop acabades les actuacions. Fins ara es treballaven bestretes del 100%, ara són més baixes, però superiors al 50%.
En les convocatòries podeu tenir els criteris de puntuació de cada una de les convocatòries. Bàsicament va per nombre d'habitants, bàsicament va per nombre d'esportistes, per utilització, també per criteris per fomentar, per exemple, l'esport inclusiu o l'esport femení. Per tant, d'aquí surten un llistat i d'aquesta manera s'atenen en ordre de, no en ordre d'arribada, sinó en ordre de puntuació. Què ens hem trobat els últims anys? Doncs ens hem trobat que l'acceptació és tan gran que hem hagut d'ampliar crèdits.
Ara la pilota és a la teulada dels ajuntaments, que tenen fins al divendres 27 de març per presentar les peticions a la Diputació de Girona. Posteriorment, s'estudiaran totes les sol·licituds i es concediran els crèdits segons prioritat de les actuacions.
Gairebé 600 alumnes de tercer de primària de les escoles de la Garrotxa han participat al rodejoc celebrat a Olot.
Els participants han pogut compartir experiències amb altres alumnes d'altres centres i han jugat a jocs tradicionals durant tot el matí. A més, totes les activitats han estat dirigides per alumnes de l'Escola Pia.
Recuperar els carrers com a espai de joc i afavorir la imaginació dels més petits. Aquest és l'objectiu del rodejoc que s'ha dut a terme aquest dimecres al pavelló Firal d'Olot i que ha comptat amb la participació de 574 alumnes provinents de diferents escoles de la comarca. La idea és poder acostar als nens i nenes de tercer de primària d'aquests centres als jocs tradicionals de carrer, cooperatius i des d'una vessant no tan competitiva. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica que és una activitat que fa anys que perdura en el temps perquè agrada molt als alumnes i també als docents.
Ens sembla fantàstic a través d'aquesta dinàmica que avui ho comparteixen, però que també els serveix d'excusa per poder-ho treballar doncs, a les seves escoles, va molt bé perquè aquests jocs perdurin, perquè són jocs que tenen aquesta mentalitat d'un joc cooperatiu on tothom ha de sumar esforços per aconseguir aquest objectiu final. Ens sembla que és una manera fantàstica de que ho descobreixin, perquè segurament doncs, a partir d'aquestes matinals, a partir d'aquestes experiències, molts d'ells els podran incorporar com a model de joc en hores del pati, per exemple, o quan es troben amb amics, amb amigues, i per tant doncs, pensem que és molt positiu que aquests jocs es puguin anar treballant i puguin perdurar.
Aquest projecte permet als alumnes poder construir els seus propis jocs utilitzant l'enginy i el treball en equip. A més, el fet de poder-se relacionar amb altres alumnes d'altres centres fa que construeixin relacions personals entre ells. En concret, hi han participat alumnes d'Olot, Sant Joan les Fonts, Besalú, la Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca i Santa Pau. En Marcel, de l'Escola Pia, la Vinta, de l'Escola de Sant Roc i l'Ònia, de l'Escola la Bòbila de les Preses, expliquen quins són els jocs que més els han agradat.
En dos files i cadascú té un cono i has de córrer i ficar el cono a un aro i després corres a la fila i li has de xocar a la mà a un altre i l'altre surt amb el cono a ficar una altra vegada un altre aro.
Que quan a mi m'ha entrat la pilota, doncs he tret una mà, després m'ha tornat a entrar, he tret les dues mans i m'he posat d'esquenes i després m'ha entrat un altre cop i m'he quedat amb una mà. I després he set forat negre.
També m'ha agradat el set futbol xinès i hem jugat avui del camp aquella manta que s'aixeca i el futbol xinès.
Igual que en altres edicions, els alumnes de cicles formatius d'esports del PFI, de l'FP de grau bàsic i servei comunitari de l'Escola Pia d'Olot s'han encarregat de dirigir i dinamitzar les diferents activitats.
Anem acabant abans d'arribar a les 8. Us expliquem que la marxa popular de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb serà més inclusiva que mai.
És una de les novetats d'aquesta edició. N'hi haurà poc més de 2 quilòmetres accessibles per a tothom. A més, des de fa uns anys hi ha dues opcions, la curta i la llarga de poc més de 13 quilòmetres.
Fa més de 40 anys que es va fundar la marxa popular de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb. En aquells temps només hi havia curses tan tradicionals com l'embardissada i la lletissonada, entre d'altres. Ara, durant tot l'any, hi ha una gran quantitat de curses i marxes que la gent pot fer segons els seus reptes o condicions. Aquest any serà la 43a edició de la marxa garrotxina, que segons els seus organitzadors destaca per les vistes de la zona de la Vall d'en Bas i Olot, i l'objectiu és passar-ho bé i retrobar-se amb amics durant un diumenge. La marxa va evolucionant cada any i en aquesta edició la prova es converteix en més inclusiva que mai, ja que hi haurà un tram apte per a tothom. Un dels organitzadors és Lluís Guillaumes.
Longitud de 2,3 quilòmetres i les ganes és que se'n pugui fer alguna altra més des de les preses, tres més endavant. I crec que tothom donar a conèixer a molta aquesta gent, que fins ara estàvem molt limitats, doncs ara que els puguem donar aquesta oportunitat també de poder estar amb la natura, en el cas de vosaltres que puguin veure les barraques de vosaltres, que puguin veure els camins de pedra seca, i hem pensat sobretot fer aquesta perquè la gent ho pugui donar a conèixer a familiars o amics que tinguin aquesta problemàtica, doncs que realment doncs, també poden tenir el seu circuit.
Des de fa un temps que una part important dels participants opta per fer aquesta marxa corrent. Hi haurà dos recorreguts, el curt de 8 km i el llarg de 13,4 km. El recorregut passarà per zones com el bosc terapèutic de Can Serra, el volcà Racó, la ruta de les Ermites, Sant Martí del Corb, la Serra del Corb, Xanacs, i tornarà a baixar per al polígon Pocafarina i acabarà a Bosc de Tosca. Un dels organitzadors, Albert Tarradellas, explica què sent la gent quan la fa corrent.
Tan corrent, doncs, per casa nostra, per Bosc de Tosca, tota la Serra del Corb, ara després resseguirà amb el recorregut, però és una sensació com que tens de llibertat, de que realment doncs entres en com una comunió amb la natura, i a més hi ha un esforç, hi ha un companyerisme, perquè aquestes marxes és important dir que no són competitives, i per tant són una altra forma de gaudir de la natura. I a vegades les fem caminants, i a vegades les fem corrents, i les gaudim per igual.
Des de l'organització recomanen dur calçat còmode, ja que la prova llarga sobretot és una marxa dura i exigent. A més, enguany, una de les novetats és que han habilitat inscripcions en línia, on els que ho vulguin, fer-ho digitalment, gaudiran d'algun descompte. Tot i això, també es pot fer a la mateixa manera de sempre, de forma presencial. A part de l'esport, la marxa de Bosc de Tosca i Sant Miquel del Corb també té lloc per la solidaritat, ja que un euro de la inscripció es destinarà directament a Càritas Garrotxa.